El senyor i la senyora Dursley del carrer Privet número 4 estaven molt orgullosos de poder dir que eren gent perfectament normal, gràcies a Déu. Eren les últimes persones que un esperaria veure ficades en res estrany o misteriós simplement perquè no suportaven les ximpleries. Així arrenca Harry Potter i la Pedra Filosofal, la primera entrega de la saga literària que explica la vida d'en Harry, un jove amb una cicatriu en forma de llama al front, que un dia descobreix que és un mag. Aquest cap de setmana fa 20 anys ja de la història de Harry Potter, que va arribar, de fet, a les pantalles, els llibres, evidentment, van arribar abans, i avui al suplement també bufem espelmes amb el nen que va sobreviure. Marta Ferrer, bon dia, bona hora.
Què tal, bon dia.
La Marta Ferrer és la nostra guionista i redactora especialitzada en sèries i pel·lícules. Marc Gómez, actor, traductor i fan de Harry Potter. Bon dia, Marc.
Bon dia, bon dia.
I la Patrícia Cruz Calpe és coordinadora de l'associació Harry Potter Fans Barcelona. Hola, Patrícia.
Bon dia.
Arroba el suplement. Sou fans de Harry Potter? Teniu algun record especial de la saga? Expliqueu-nos-ho també a través del Twitter del programa. Recordeu, quina edat teniu, més o menys, vosaltres?
31.
29.
29, i tu, Marta?
Jo faré 25.
Demà. Clar, per tant, estem parlant d'entre 5 i 10 anys, pràcticament, no? Quin és el vostre primer record de Harry Potter?
El meu primer va ser que no vaig fer cas a la bibliotecària quan em va recomanar els llibres d'un nen que era bruixot i no ho sabia. Jo passava les tardes a la biblioteca i em va recomanar això, va dir t'agradarà, i vaig dir, ah, vale, molt bé, però no els vaig agafar. I llavors quan va començar a haver-hi rebombori amb la pel·lícula i això, llavors vaig anar a la biblioteca, ja no tenia la primera, vaig començar pel segon, vaig dir, uah, això m'encanta. Llavors amb la pel·lícula ja va ser com, mare meva, això m'agrada molt. Aquell Nadal em van regalar tots els llibres. De fet, he descobert, perquè mirava els diaris, en qüestió d'un mes em vaig llegir els 4 primers, vull dir, 1.700 pàgines, i d'allà ja no em vaig sortir, i fins avui,
I tu, Patrícia?
Jo vaig conèixer Harry Potter quan anava a sortir a segona pel·li, perquè hi havia uns amics que els agradava molt, va, anem al cine, no sé què, dic, vinga, veure la primera, i em va agradar tant que a partir d'allà tots els llibres seguits. Cal dir com anaven, excepte els últims, que davantant una miqueta més, vaig començar a llegir-los i no vaig parar allà.
Tu, Marta, clar, tenies 5 anys quan es va estrenar als cines.
Exacte.
Clar, jo Harry Potter ho vaig conèixer, jo tinc 7 anys més que tu, 8, aleshores jo ho vaig conèixer pels llibres, jo vaig llegir La Pedra Filosofal primer.
Jo vaig començar amb la pel·lícula. Sí, i recordo una de les meves primeres experiències en el cine va ser anar a veure Harry Potter i La Pedra Filosofal, i recordo la meva mare dient, ma Marta, hem d'anar al cine a veure aquesta pel·lícula que tothom diu que és molt maca, no? Que està molt bé, que està causant furor i que pels nens us agrada molt. I recordo, a més, l'experiència de veure com entraven, la primera vegada que entren al menjador de Hogwarts, que es veu tot el cel ple d'espelmes i és com una imatge molt, molt màgica, recordo veure-la en pantalla gran i al·lucinar.
Clar, en el teu cas, tu primer vas mirar les pel·lis i després vas llegir els llibres.
Sí, crec que vaig veure les primeres dues, a més les tenia en VHS i les havia vist tant que havia gastat el VHS, me la sabia de memòria, vull dir, podria recitar parts de les pel·lícules senceres de memòria encara ara. I aleshores després sí que, clar, ja vaig ser més gran, vaig ser conscient que hi havia els llibres i vaig anar enrere i els vaig tornar a llegir.
Ets un bruixot, Harry.
Que sóc què?
Un bruixot. I un de molt bo, val a dir.
No, segur que s'equivoca. Jo no puc ser un bruixot. Sóc només en Harry. En Harry, prou.
Clar, Marc, en el teu cas, Harry Potter d'alguna manera et va fer dedicar-te al que et dediques, no?
Absolutament, amb tots els vessants. Vull dir, soc traductor perquè em vaig obsessionar amb la traducció en català dels noms i tot. Em va fascinar com Laura Escorihuela va traslladar tot el món anglès en català i vaig dir, això, com pot ser que una persona es digui Berta Noca i sigui tan perfecta? I llavors vaig tirar per estudiar traducció. També em dedico al doblatge i dels primers fandubs, doblatges amateurs que vaig fer com per practicar van ser doblar els tràilers de Harry Potter, els penjava a YouTube, no sé què, vaig dir, ostres, doncs això és una cosa que podria fer. Ja m'agradava la interpretació, ja feia teatre d'abans, Però sí, la meva realitat actual està conformada a través del meu interès per Harry Potter, absolutament.
Tu, Patrícia, ets professora, no?
Estic estudiant per professora. Soc monitora, però estic estudiant per professora.
Harry Potter es llegeix a les escoles o no? Perquè a la meva època no...
Sí, es llegeix, inclús l'altra companya meva, també coordinadora, és professora i ha fet projectes de Harry Potter a l'escola. I hi ha molts de les xarxes socials que justament fan això, fan projectes, fan activitats, tot basant en la gamificació a través de Harry Potter.
Què creieu que va enamorar tant de la història? Perquè, clar, és a dir, després arriba al cine 20 anys després, però el fenomen va ser literari, no? Per què creieu que funciona tant?
Jo crec que, a veure, és un viatge de l'heroi com prototípic i arquetípic, no? Però bé, crec que va ser una confabulació de coses. La història és meravellosa, aquesta cosa de que descobrir qui ets en un món on no acabes d'encaixar, no sé què, però sens dubte, i no per treure-li mèrit literari, el que va ser és la globalització del fenomen absolut. Vull dir, va ser com el llibre global que quan el Times, crec, el va posar en portada, va ser com, vale, això és un fenomen de masses, i no sé si mai havia passat que un llibre fos internacional ja de quan es va publicar als Estats Units. I llavors crec que el rebombori va ajudar. O sigui, absolutament no he llegit mai una cosa que m'hagi inspirat tant com Harry Potter i li dono el valor que és. Però crec que és un afegit de constructe social, gairebé, i és el que ho va fer petar per totes bandes.
Marta. Hi ha una altra cosa, que hi ha una mitologia enrere de Harry Potter, més enllà de la mitologia del món, que és la història de com es va concebre, no? Que és aquesta història mítica de la J.K. Rowling, que en el moment que va tenir la idea era molt pobre, estava gairebé sota el llindar de la pobresa, ella sempre diu el més pobre que es pot ser a Anglaterra sense ser un sense sostres, era mare soltera, havia intentat de moltes maneres escriure llibres i no se n'acabava de sortir, i un dia, del no res, en un tren de Manchester a Londres, se li acudeix aquesta idea, no?, d'un nen que descobreix que és mag i que va a una escola per mags, i a partir d'allà crec que, de fet, ho escriu tot a mà, no sé si en un tovalló de paper, quasi com el Messi, i comença a desenvolupar tota aquesta història, que és molt màgica, que està escrita molt bé, també, que té una mitologia molt pensada i que et fa endinsar-te, no?, en aquest món, que tu realment, quan estàs llegint o quan estàs veient la pel·lícula, evidentment, creus que estàs dintre d'aquest món i que hi podries formar part. I aquesta mitologia de J.K. Rowling, no?, que després va intentar moltes vegades que se li publiqués el llibre, no ho aconseguia, i finalment un editorial el va publicar i aleshores va ser allò èxit absolut, crec que també li dona un altre tipus de màgia portada, no?, a la història, que és aquesta història del perdedor que al final ho aconsegueix, que a tothom en general ens agrada molt.
Aquest tall que tens al front no és un tall qualsevol. Una marca així et queda quan t'han llançat una maledicció i una de molt maligna. És per això que ets famós. És per això que tothom sap com et dius. Ets el noi que va sobreviure.
20 anys de Harry Potter, la pel·lícula, el cine es el tornen a programar i crec que és un dels més vists, no? Ja,
aquest cap de setmana. La tercera pel·lícula més vista del cap de setmana. La gent té moltes ganes de Harry Potter.
En una època en què hi ha bones pel·lis, també la cartellera, vull dir que...
Sí, però és una pel·lícula que està molt ben feta. O sigui, jo crec que l'èxit de...
Han ballit bé, sí?
Sí. Han ballit bé. És una pel·lícula que pots recuperar i crec que a nivell d'efectes visuals, no, que potser és el que més destaca, potser hi ha alguna cosa que grinyola, també era el 2001, no? Vull dir que ha avançat molt en aquest sentit la tecnologia. Però és una pel·lícula que a nivell formal no és una cosa molt diferent. És a dir, i ho dic en el millor sentit, de la paraula, vull dir que no és una cosa trencadora, evidentment no és com David Lynch, vull dir, és una cosa molt lineal, molt formal, és un blockbuster perquè agradi a la major part del públic, no? Però de la mateixa manera que E.T. també és un blockbuster, i no per això vol dir que estigui més mal feta o que sigui pitjor. Però crec que per entendre l'èxit d'aquesta pel·lícula hi ha tres claus. La primera és Chris Columbus, que és el director, que era un director que ja havia fet pel·lícules com Solo en casa, per exemple, que s'havia tractat molt bé amb nens, que havia fet una altra pel·lícula que es deia El secreto de la piràmide, on ja apuntava alguna de les coses que després va posar Harry Potter i a la pedra filosofal, i que anava sempre amb el llibre a la mà. I això et garantia que, per una banda, els que eren fans del llibre, no?, i que sempre és allò de no, jo vull que sigui fidel al llibre, evidentment no és 100% fidel, perquè si no tindries una pel·lícula de 5 hores, i evidentment no pot ser, però anava sempre amb el llibre a la mà i es va gastar el saldo en trucades a J.K. Rowling per assegurar que aquella pel·lícula era el més fidel possible en tots els sentits, no? I va saber adaptar molt bé la màgia, que jo crec que és el segon punt important, que és que un llibre que respirava màgia per tot arreu, clar, passar-ho a la pantalla és molt fàcil, però també és molt difícil, perquè, clar, jugues en contra de tota la imaginació, no?, dels lectors, que ja s'han fet Hogwarts al seu cap, que s'han imaginat el Harry, el Ron, l'Hermione, les varetes, tot, i va tenir molta traça per plasmar tota aquesta màgia a la gran pantalla. I tot això s'hi suma un trio fantàstic, que són Emma Watson, Daniel Radcliffe i Rupert Grint, que són els tres protagonistes, el Harry, el Ron, l'Hermione, que eren nens que ho feien molt bé per ser nens, que després van anar millorant, alguns més, alguns menys, que tenien molt d'encant, que s'assemblaven molt els dels llibres, no? Que realment era una mica la imatge de, del que s'havia plasmat, que la J.K. Rowling els hi va donar l'aprovat, no? Va dir, sí, han de ser aquests tres i no poden ser cap altre, i que tenien molta química entre ells. Que al final Harry Potter, sí, és la història d'un nen que és mag, i és la història de l'amor, i és la història de la mort, i de... però al final és la història de l'amistat entre aquests tres nens. I si no et creus aquesta amistat i aquesta relació que tenen aquests tres, no et creus res del que està passant a la pel·lícula. I aquests tres tenien aquest lligam, no?, que després també es va traslladar fora de la pantalla, que te'l creies. I aleshores connectaves molt de seguida amb tot allò que estava passant.
Ells com a actors han pagat un peatge, i és que costa molt imaginar aquests tres actors sense ser el Harry, el Ron i l'Hermione. Vull dir que tots tres han continuat treballant, no? Però
sí, alguns
com
més
el rost
que...
de Friends. No? Vull dir que quan l'has vist amb aquella sèrie, ara no recordo el nom...
O.J. Simpson, sí. The People vs. O.J. Simpson.
Sí, o... Crec que paral·lelament a Friends va rodar aquella sèrie tan bèl·lica d'HBO, també.
Band of Brothers.
Sí, allà.
Costa molt no veure'l com el Ross, clar. Sí, sí. Jo crec que ho han fet alguns amb més traça, alguns amb menys. El Daniel Radcliffe crec que sí que ha aconseguit. Evidentment, sempre hi haurà gent que digui, oh, és el Harry Potter, no? Però crec que ha tingut una filmografia prou variada i prou diferent com per intentar separar-se una miqueta, no? I de que ja el coneguem una mica més com Daniel Radcliffe que no Harry Potter. L'Emma Watson va optar per una cosa més d'estudiar, no? Va fer una carrera, ara és una mica advocada del feminisme, del dret de les dones, i utilitza una mica la seva fama en aquest sentit, que trobo que també és molt lloable. I el Rupert Grint sí que és veritat que el Ron potser té un perfil més baix com a actor, ha fet alguna cosa, alguna sèrie, alguna pel·lícula, però s'ha dedicat més a tenir una vida més familiar.
Digues.
Ah, no. Bueno, volia afegir a ingredients, per exemple, a John Williams, que és el que està sonant constantment, sí. Que crec que li va donar com la insuflació màxima de màgia, que bé, són unes notes que literalment les té tothom al cap, i que, bueno, és que només sentir això se'm posa els pèls de punta, vull dir que és meravellós.
I després, més enllà dels llibres i de les pel·lícules, tot el fenomen del marxandatge, no? Perquè, a veure, Patrícia, veig que vas amb una dessuadora, no?, que posa Hogwarts. He vist que també la teva bossa també és marxandatge Harry Potter. Explica'm, a veure. Perquè hi ha tot, com que hi ha el Quidditch, no?, i totes aquestes històries, i també hi ha els equips, no?
Sí, és una cosa que no només s'han quedat en les pel·lícules i en els llibres, sinó tot el que ha sortit a través d'aquí. Ja sigui a través de la roba, a través de papeleria, a través dels equips de Quidditch, per exemple, que inclús hi ha mundials de Quidditch actualment.
Botigues, no? Perquè...
Hi ha totes les botigues. Hi ha una botiga en Nova York, em sembla que era.
I a Londres també.
I a Londres també, que són només de Harry Potter, que són tres o quatre, quatre plantes, una per casa, amb totes les coses. Llavors això també fa... de que aquest fenomen no queda una mica més a l'oblit.
De fet, a l'estació de Londres de King's Cross, sí. Hi ha el moment... Crec que allà hi ha una part rodada, no?, de la pel·lícula, sí. I sempre veus cua allà de gent que està fent el fenomen Harry Potter i que es vol fer la mateixa foto que el Harry, no?
Sí, i si vas a Edimburg, de fet, que és un dels llocs on diuen que la J.K. Rowling, no?, es va inspirar per fer... per escriure tot i per imaginar-se com era Hogwarts i els noms de molts personatges. Clar, tot allò... És, jo recordo quan vam anar a Edimburg a seure, no?, i anar a buscar la cafeteria on va escriure alguns dels fragments, no?, només per dir, uau, he estat aquí, on fa no sé quants anys, no?, es va escriure aquest clàssic.
Mm-hmm. Escolta'm, explica'm què és això d'aquesta associació Harry Potter Fans Barcelona, Patrícia.
És... Bueno, nosaltres vam començar fa quasi 7 anys a través de fer quedades amb la gent, de fer cada una cop al mes, fem una quedada, vam començar a fer rol en viu també, i a través d'aquí vam acabar fent una associació. Hem participat en diferents esdeveniments, com pot ser el Saló del Cine i els Cinemes, hem participat a la Witch Market, i hem participat així d'una manera que la gent pogués viure, no com a Hogwarts realment, però sí a través de màgia, a través de diferents tallers, a través de les classes... fent una mica de recordatori de com, què passaria si nosaltres fóssim aquests alumnes.
Mm-hmm. Clar, Marta, passa una cosa també. Quantes pel·lis hi ha?
7.
7 pel·lícules.
8
pel·lícules.
Sí, 7
pel·lícules. Sí, perdó, perquè hi ha 7 llibres, però 8 pel·lícules.
7 llibres, 8 pel·lícules. 8 pel·lícules. Aleshores, clar, va passar el fenomen que està passant ara amb Stranger Things, que aquests protagonistes es van fent grans, acaben sent nens, continuen sent adolescents, i el problema és que les últimes pel·lis et corre, que tens més barba de la que et toca, no?
Sí, de fet, crec que a la segona ja van haver d'afaitar digitalment el Daniel Radcliffe. Recordo que ho va comentar. Sí, clar, la part bona era que el personatge també creixia durant els anys, vull dir que ja tirava cap aquí. Sí que les últimes les va gravar sent una mica més gran del que hauria de tocar, però sí. Clar, a mi el que justament em va passar és que jo vaig créixer literalment amb el mateix... vull dir, tenia els mateixos anys que sortien no tant els llibres sinó les pel·lis, i clar, era del plan, buah, sento reflectit, jo també he utilitzat una vareta. No, mentira. Però sí, clar, van haver de tirar, i evidentment, per estirar merchandatge i tot, van dividir la pel·lícula dos en dues parts, que va ser com, vinga, va, més diners, i segur que d'allò en sis. Sí, sí.
8 pel·lícules és estirar molt el xiclet, vull dir que no crec que totes siguin rodones, no, Marta?
No. Jo, per exemple, sóc molt defensora de la segona, que en general és una pel·lícula que se la miren per sobre i diuen, bueno, no està tan bé, a mi La Càmera dels Secrets, La Càmera dels Secrets...
Càmera Secreta.
Càmera Secreta, gràcies. Sí, jo les vaig veure en castellà perquè no estaven van trigar més en arribar en català, desgraciadament, però sí, jo la defenso molt. Sí que és veritat que la tercera és la que en general, no, tant els fans com la crítica va lloar, que l'havia dirigit el Cuarón, que era, molta gent diu que és la que més fidel és el llibre, en tots els sentits, com a nivell de tot, a nivell del que passa. Jo, per mi, a partir de la cinquena, la cosa ja decau una miqueta, falta el John Williams, i hi ha altres compositors que ho fan molt bé, també, però bueno, aquesta màgia de les bandes sonores ja no hi és, hi ha diferents directors, alguns ho fan amb millor traça, altres amb pitjor. Bueno, clar, és una saga el que passa, no?, quan tens tants directors diferents, que al final és una mica eclèctica, perquè cada un li dona el seu toc personal. Això fa que sigui molt rica d'analitzar, però clar, que la qualitat sigui una mica, doncs, regulera. Jo sóc molt defensora de les tres primeres, per això.
Marc.
Sí, no, en David Yates realment, al partir de la cinquena, les va fer com tirant com avorrides, des del meu punt de vista, i més enllà de la fidelitat o no fidelitat, realment, per mi, estic absolutament d'acord, les tres primeres. La tercera és com cinematogràficament molt interessant, la primera és com molt màgica, però el punt John Williams, que de fet és el que havia afegit, per mi és bastant, crec, determinant, tot i que la quarta també està molt guai, però sí, estic molt d'acord.
Avui al suplement, 20 anys després, hem volgut tenir un record també per aquesta pel·lícula que va veure la llum, evidentment, després de l'èxit de J.K. Rowling, que ha tornat a ser notícia últimament, Marta, sí. Per algunes declaracions polèmiques. Què ha passat amb J.K. Rowling?
J.K. Rowling simplement podria no dir coses. Podria no escriure tuits i no compartir algunes de les opinions...
Amb les persones trans,
no? Sobre les persones trans, perquè hi està en contra. Aleshores, ha publicat tuits molt desafortunats, en aquest sentit, que no reproduirem, evidentment, i que ha creat una cosa molt estranya i crec que mai vista, que és que tota la comunitat, pràcticament, o la gran part de la comunitat de fans de Harry Potter ha decidit ignorar que J.K. Rowling ha escrit els llibres. Crec que és el moment més bèstia de separació, de necessitat de separar autor i obra que jo he vist en la cultura popular. Sí, hi ha com aquest... S'han posat d'acord per dir, bueno, Harry Potter és una obra que existeix individualment per si sola i que té prou pes, que evidentment és imperfecta, perquè també al llarg dels anys se l'ha criticat, no?, com s'ha criticat a Friends, per exemple, perquè simplement doncs, és obra d'uns altres temps, i ara hem evolucionat en una direcció favorable i millor, però han decidit això, que simplement doncs, la J.K. Rowling és una senyora que està allà, que un dia va fer una cosa que està molt bé, però que millor que no la tinguem gaire en consideració. A mi, personalment, que no estic gens d'acord amb les seves opinions, em sembla molt bé perquè crec que cancel·lar, no?, que és aquest verb que ara està tan de moda, sobretot a través de les xarxes socials, una obra tan important i tan significativa a molts nivells com és Harry Potter, simplement perquè la seva autora té aquest punt de vista més desafortunat, em semblaria un error i crec que...
És un debat, no?, si s'ha de separar l'artista de l'obra o no.
Exacte. Però és com que els mateixos valors de Harry Potter van en contra del que la Rowling ara està defensant. O sigui, una mica la conclusió a la que arribem els lectors de Harry Potter és del plan, és una manera de pensar, i ara la Rowling és com que ens ha canviat el paradigma i és no, és que no has entès el que tu volies dir en els llibres, saps? És que volies dir això, que les tries pròpies, no sé què, vull dir, és com que va en contra del que ella defensava en el seu moment i nosaltres hem entès i ampliat i expandit.
Ens quedarem amb les coses bones dels llibres i de les pel·lícules. Marta Ferrer, Marc Gómez i Patrícia Cruz Calpe, moltes gràcies a tots tres.
Gràcies a vosaltres.
Fins ara.
Petitíssima pausa i de seguida saludem el Pep Noguer. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.